COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els metges no temen per la vida de Jordi Pujol. L'expresident de la Generalitat podria estar ingressat com a màxim una setmana més a l'Hospital de Sant Pau, després que aquesta passada nit l'han operat d'un ictus isquèmic. Els metges han explicat que Pujol va arribar aquest dilluns al voltant de les 5 de la tarda des de l'Hospital de Barcelona amb un trastorn al llenguatge. Les proves van confirmar ràpidament els pronòstics dels primers metges i van detectar la presència de l'ictus. Bona tarda, soc Carlos Losada i l'equip mèdic que atén l'expresident de la Generalitat amb 92 anys a sobre ja, han explicat que l'ictus, que per ara només afecta la parla, es va diagnosticar a temps per poder administrar els tractaments oportuns. I sobre les possibles seqüeles han apuntat que volen esperar entre 24 i 48 hores per fer una valoració del seu estat neurològic. Marc Puerto ha seguit aquest matí les explicacions dels metges de l'Hospital de Sant Pau.
Sí, segons l'equip mèdic que l'ha atès, Jordi Pujol està conscient, ha recuperat la parla i durant les properes hores continuarà en observació a l'espera de saber si tindrà o no possibles seqüeles neurològiques. El doctor Lleó de l'Hospital de Sant Pau informava que avui dimarts se li farà un altre atac i que podrà estar ingressat entre 3 i 7 dies més, encara que si no hi ha complicacions no estem per la seva vida.
En aquest moment el president es troba ingressat a la unitat d'ictus en observació. Es troba conscient però sota els efectes de medicació sedant. Al llarg del dia d'avui se li practicarà un altre atac craneal per control i per valoració de les lesions cerebrals. En aquest moment és encara prematur estimar les potencials seqüeles neurològiques i caldrà esperar 24-48 hores per poder valorar amb més precisió l'evolució del seu estat neurològic.
A més, el metge de l'expresident explicava que va ser el mateix Pujol qui va notar que tenia l'ictus al no poder expressar el que estava llegint, una actuació ràpida que també ha volgut destacar el cap clínic del Servei de Neurologia de Sant Pau, Joan Martí Fàbregas, que en el cas de Jordi Pujol diu ha estat determinant.
Estem davant d'una emergència mèdica tractable i en el cas que ens ocupa del president es va diagnosticar a temps suficient com per poder administrar algun d'aquests tractaments.
Les properes hores, doncs, seguirem pendents i informant de la seva recuperació.
I molts de vosaltres us preguntareu què és un ictus isquèmic que ha portat a l'expresident Pujol a l'Hospital de Sant Pau. Doncs bé, ho hem preguntat al doctor Jaume Gallofré, una eminència en aquesta matèria. Gallofré també ha explicat al Sergi Tor els diversos factors que poden contribuir a incrementar el risc de patir un ictus, com podem notar que una persona n'està patint un i quants casos se'n diagnostiquen a Catalunya.
A Catalunya, Carles, hi ha 13.000 persones que cada any pateixen un ictus, una obstrucció sobtada del flux sanguini al cervell. És la primera causa d'incapacitat amb lesions greus a la mobilitat i la parla, i la mortalitat es situa al 9% dels pacients, reduïda per una ràpida intervenció mèdica clau i decisiva. Problemes de l'ictus. La persona que el pateix no es dona compte del que li està passant. Els experts diuen que és l'única malaltia on el malalt no pot avisar el metge i és l'entorn que, l'observar la conducta irregular del pacient, a la parla o a la mobilitat de braços i cames, el que té que donar l'avís. El doctor Miquel Gallofré, neuròleg, membre de la Fundació Ictus i que va ser director mèdic de l'Hospital de la Vall d'Hebron, explica a COPE Catalunya i Andorra la funció clau dels acompanyants del pacient.
Hi ha un problema importantíssim, que és que la persona que el pateix no n'és conscient d'això. Quan algú té un infart de miocardi, té molt dolor i truca de seguida, va al veí, el busca, l'ictus no, la persona que el té, com que ha fet el servei de coneixement, està fora de combat, no és capaç d'alertar del que li passa i necessita que el seu entorn l'ajudi.
El gran problema són les persones que viuen soles o que l'ictus l'ataque quan està dormint, sense poder reaccionar. I què s'ha de fer? És clau trucar al 112. Ens donaran les primeres instruccions. No podem perdre temps. El doctor Gallofré ho explica.
La decisió no és agafar el coixí anar a un centre de seguida o al cap de l'ambulatori, sinó trucar al 112, el qual sap què ha de fer i on el malalt té que anar. I la conducta més adequada que té que seguir. Fonamental. Perquè els temps d'atenció amb els símptomes són molt curts. Si pel meu compte me'n vaig a un hospital amb el meu cotxe, trigaré molt més.
A partir de 50 anys ja ens situem en població de risc de patir un ictus. Les causes poden ser arítmia cardíaca, arteriosclerosi, malformació congènita del cervell i hi ha un terç dels ictus de causes desconegudes.
Gràcies, Sergi. 6 minuts, 2:45, àrea de serveis. Moisés Camuñas i la previsió del temps. Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels ennuvolats o coberts i ruixats i tempestes a gran part del territori, sobretot a zones de l'interior i també a zones occidentals on seran localment més forts aquests ruixats amb acumulacions que podrien superar els 20 litres per metre quadrat en tan sols una hora. Els ruixats i les tempestes podrien anar amb fortes ratxes de vent i també amb calamarsa i a últimes hores no es descarten ruixats intensos i acompanyats de tempesta i de calamarsa a punts del litoral. Si parlem de les temperatures, avui són notablement més baixes a la província de Lleida, màximes en general de 34 graus a Girona, de 31 a Barcelona i a Tarragona i de 29 a Lleida. I si ens referim al vent, serà del sud-est i de l'est i serà més intens al litoral i a punts de la depressió central i també a cotes altes del Pirineu. Si mirem ara demà dimecres, continuaran les pluges, sobretot a la meitat occidental de Catalunya a primeres hores i amb el pas del dia aniran remetent aquestes pluges i a la tarda tendiran a quedar cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols alts. Pel que fa a les màximes, demà seran de 31 graus a Girona, de 30 a Tarragona i a Lleida i de 29 a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària en aquests instants? Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora destaquem que l'autopista P7 a Mollet del Vallès hi ha un carril tallat en sentit sud, en sentit Tarragona, per tasques de neteja de la via. Hi ha 2 quilòmetres de congestió en aquest punt. A banda d'això, també hi ha retencions puntuals a la ronda litoral de Barcelona en sentit Trinitat. De moment, això és tot des de Català Trànsit. Molt bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar de portar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
José Luis Gil, bona tarda.
Carlos Losada, què tal? Aviam, bona tarda.
Arriba l'hora de la veritat pel Futbol Club Barcelona.
Bueno, arriba. Sí, arriba una... un partit que ens pot dir moltes coses d'aquest Barça 22-23.
Exacte, prova de foc, diria això, no?
Bueno, és un test de qualitat. Va. És un test de qualitat, sí. Som-hi. Senyor, perquè la Champions presideix la jornada i ho fa amb aquest partit de la segona jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. 9 de la nit. Bayern de Munic, Futbol Club Barcelona. Amb Robert Lewandowski, amb la samarreta del Barça. Última hora amb Blaugrana, Elena Condis.
Què tal? Molt bona tarda. Doncs ara mateix estan dinant les directives del Barça i del Bayern de Múnich en un hotel al centre de la ciutat, mentre els jugadors descansen, amb la convicció i la confiança que hi ha al vestidor de que per primera vegada a la història poden guanyar l'Allianz Arena. No ho han aconseguit mai en les 6 visites aquí a Múnich. Xavi va dir que tenia l'11 decidit, no va donar pistes, però escoltant-lo sembla clar que podria repetir amb Alejandro Valde al lateral esquerre, perquè va dir que ell no prioritza la veterania, ja ho diria, ni l'experiència, que el que prioritza és l'estat de forma i arriba en un gran moment. Veurem què acaba passant aquesta nit, però hi ha molta il·lusió i 1.500 aficionats culers estaran a les grades de l'Allianz Arena, que s'omplirà amb 75.000 aficionats.
Sentim Xavi Hernández.
Yo visualizo un partido muy parejo, ¿no? Los dos queremos tener el balón, los dos equipos presionamos de manera en presión alta, queremos recuperar el balón lo antes posible, sufrimos los dos sin balón, dejamos espacios a la espalda de la defensa los dos equipos. Partido muy intenso, veo, muy intenso, y que habrá una lucha tremenda por tener el balón, la posesión de balón.
La última hora del conjunt bavarès, amb alguna baixa, Manolo Oliveros.
Sí, el Bayern de Múnich té la baixa més important, el davanter Francesc Koeman, i un parell de 3 de dubtes, però que ahir a la roda de premsa l'entrenador Julian Nagelsmann no va tenir cap problema en desvetllar Mecano, De Ligt, Goretzka o Savitzer. I es va decantar per Upamecano, perquè coneix millor a Lewandowski, i per Savitzer, perquè Goretzka encara no està al 100%. És a dir, que jugaran Manuel Neuer, Pavard, Upamecano, Lucas Hernández, Alfonso Davis, Kimmich, Savitzer, Leroy Sané, Thomas Müller, Gnabry o Musiala i Sadio Mané.
Un Barça que saltarà al camp del Bayern sabent el que haurà fet l'Inter de Milà al camp del Victoria Pilsen, partit que es juga a la franja de tarda d'aquesta jornada de la Lliga de Campions. Avui també Bayern Leverkusen, Atlètic de Madrid, tiempo de juego des de 8:45 de la nit. Més coses. Avui s'ha fet oficial el traspàs de Raúl de Tomàs, que marxa de l'Espanyol al Rayo Vallecano. L'Espanyol ingressa només 8 milions fixos més 3 en variables fàcils. Aquesta tarda, presència davant dels mitjans de comunicació del conseller delegat Mao Ye en un acte d'esponsorització del club. Esperem que el conseller delegat analitzi aquesta sortida ja esperada de Raúl de Tomàs del Espanyol. I al Girona, notícia negativa que afecta a la infermeria, Alberto Díez.
No són bones notícies per David López, que recordo es va lesionar l'escalfament del partit del divendres passat contra el Valladolid. Estava inclòs a l'11 titular, però va haver de deixar el seu lloc a Bernardo Espinosa. Segons hem pogut saber, David López estarà un mínim de 3 setmanes allunyat dels terrenys de joc, perquè pateix un petit trencament al tendó d'Aquiles. Veurem com evoluciona, però de moment es perd el partit del diumenge vinent a camp del Betis. Sort té de l'aturada de seleccions i arribaria justet per la 7a jornada de Lliga el diumenge 2 d'octubre a casa contra la Reial Societat. Per cert, el partit del diumenge vinent davant el Betis passa a jugar-se a 6:45 de la tarda.
El futbol femení continua la vaga d'àrbitres després de la fracassada reunió aquest matí entre les parts implicades negociant la remuneració de les col·legiades. En recordem la cita poliesportiva del dia, 1/4 de final de l'Eurobàsquet, Espanya-Finlàndia, des de les 5 de la tarda, tiempo de juego. I atenció a aquesta notícia que ens explica de viva veu el Marc Márquez.
Estaremos en el Gran Premio de Aragón, compitiendo, lógicamente. Y nada, después de hablarlo con los doctores, con el equipo, hemos decidido que lo mejor para mi recuperación es continuar encima de la moto, ir acumulando kilómetros de cara al año que viene y hacerlo en el Gran Premio de Motorland, en Aragón, delante de toda la afición. Creo que no tiene precio y seguro que todo vuestro apoyo me va a ayudar a aguantar todo el fin de semana.
@esportscope, el nostre compte de Twitter, ja contempla les preguntes del dia. Per la parròquia blaugrana, la travessa del Bayern de Múnich, Futbol Club Barcelona. Victòria del Barça, 56%. Victòria del Bayern, 24%. Empat, 20%. En blanc i blau, quin sentiment us queda després de la sortida de Raúl de Tomàs de l'Espanyol? Alleujament, 37%. Tristor, 35%. Indiferència, 28%. En clau gironina, us preguntem avui si ha estat aquest últim mercat d'estiu el millor de Quique Cárcel com a director esportiu del club. Sí, 55%. No, 45%.
Molt bé, tarda d'emocions, bàsquet i futbol. Que tinguin sort.
Compte amb Finlàndia, que no serà fàcil.
Sort per Barça i sort també per la selecció espanyola de bàsquet. Abans de les 3:05, Esportscope, Gil, gràcies, que vagi bé.
Fins demà.
Més coses. La Fiscalia de Catalunya alerta del fenomen de les fotos robades a menors a webs com OnlyFans. Així ho recull la memòria de delictes informàtics de la Fiscalia. Explica que s'ha produït una allau de denúncies de l'ús no autoritzat d'imatges penjades per menors a les seves xarxes i que els delinqüents agafen per guanyar diners. En els primers mesos de l'any passat es van rebre més de 50 denúncies per aquest comportament. Yolanda Canales, com podem guiar els nostres fills perquè no caiguin en una excessiva exposició a les xarxes socials?
Pels experts ha d'haver més conscienciació i educació dels propis pares sobre l'ús de les noves tecnologies i de les xarxes socials, a més dels propis joves. És el que ha explicat a COPE el psicòleg i fundador de la Fundació Desconnecta, Marc Massip, que també aposta per controlar per llei l'accés a la xarxa dels menors. Ha recordat, per exemple, que Instagram no es permet que els menors de 16 anys tinguin un compte, però a la pràctica això no succeeix. Per tant, diu, ha d'haver una regulació nacional. I en tot cas, es tracta també de fer entendre als joves de les conseqüències que pot tenir la sobreexposició a les xarxes, tot i que per edat els falta maduresa. D'aquí que Massip parli de prohibicions i de que els pares donin exemple.
Donar el telèfon mòbil abans dels 16 anys al nen és un error, primer perquè no ho necessita per res, per lo menys beneficiós, i segon perquè no estan preparats per utilitzar-lo, si ho marquen les estadístiques, i els pares els diria que també han de donar exemple. No? Està clar que els adults tampoc estem fent el millor ús possible del telèfon mòbil, també hem d'aprendre amb parella, amb família, amb amics, en societat, a utilitzar-lo millor i també començar a donar exemples més joves perquè ho puguin fer en el futur.
Massip també alerta de que hi ha una hipersexualització a la societat i d'aquí que els menors també puguin veure com a normal penjar contingut i fotos de caire sexual, encara que no en siguin conscients. Una dada a tenir en compte és que a Espanya es té el primer contacte amb la pornografia entre els 8 i els 10 anys.
Més sobre xarxes socials, aquests dies s'estan encarregant de fer-nos saber que ja es poden trobar bolets als boscos catalans. Sembla que la temporada s'ha avançat unes quantes setmanes i per això les administracions han posat fil a l'agulla davant la possible avalanxa de visitants. En aquesta línia, el passat cap de setmana, guardes rurals ja han començat a vigilar les zones més freqüentades pels boletaires, ho han fet al Parc Natural del Cadí-Moixeró. Iria Salcedo.
Les primeres incidències han estat relacionades amb vehicles mal aparcats que no permetien l'accés a ambulàncies o bombers en cas d'emergències. Només a les primeres hores del cap de setmana, els guardes rurals han posat més de 15 sancions. La nova vigilància s'emmarca dintre del pla de xoc per la protecció ambiental del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Ambient, Marc Vilaur, ha explicat les causes d'aquesta regulació de visitants.
En el medi natural poder fer una regulació i que aquesta gestió de visitants pugui permetre una experiència correcta per al visitant, però també pugui permetre el no malmetiment del medi natural, també amb una vocació que sigui divulgativa però també conscienciadora.
Els guardes també informen els boletaires de la degradació del sol, l'afectació de la fauna o la generació de soroll i escombraries. Veïns com el Carlos i l'Alejandro consideren molt necessària aquesta vigilància del bosc.
Conscienciació, clar, si no ho saps, mires que passi el cotxe, que pugui passar un altre cotxe, però no ets conscient d'aquesta necessitat que passi un camió de bombers o d'emergències.
S'hauria de vigilar més, sobretot perquè vas veient el bosc, a vegades brutícia o hi ha directament bolets trepitjats i arrencats.
La intensificació de la vigilància al Parc Natural del Cadí-Moixeró es durà a terme fins al 16 d'octubre, coincidint amb l'època àlgida de recollida de bolets.
Deixem el bosc, anem a la gran ciutat. Usuaris de Rodalies i del metro a Barcelona expliquen que amb els abonaments gratuïts o rebaixats encara hi ha molts usuaris que es colen, és a dir, que viatgen sense el títol de transport. Alguns dels que continuen viatjant sense abonament asseguren que, com és gratis, doncs no cal res més per entrar. L'Àngel Lemus ha estat aquest matí a l'estació de Passeig de Gràcia i la de Plaça de Catalunya de Barcelona. Encara hi és. Àngel, bona tarda.
Bona tarda, Carles. A les estacions de Passeig de Gràcia i de Plaça Catalunya aquest matí hi havia molt moviment de viatgers, sobretot en els que anaven a treballar. Malgrat que el preu de l'abonament ha baixat, alguns viatgers denuncien veure encara gent entrar sense pagar el tíquet, i això que ara està a un preu molt rebaixat comparant amb abans. La Sílvia és passatgera habitual i es sorprèn que amb la gratuïtat de l'abonament encara hi hagi vianants que optin per colar-se.
Uy, porque la gente es tonta. Porque por 10 euros no merece la pena.
Sota la seva opinió, creo que tothom tindria que aprofitar la rebaixa per viatjar de forma legal, però creo que sempre hi haurà gent que salti les normes.
A ver, yo creo que lo lógico sería que todos fuésemos con abono, pero que la gente dice, bueno, como es gratis, pues no pago nada y ya está. Pues es una lógica muy absurda.
La Maria és una viatgera que estava esperant el seu tren per anar a Castelldefels. Ella creu que els que es colen és per la falta d'informació i perquè veuen que no hi ha prou seguretat a l'hora de controlar les entrades.
La rebaixa, jo crec que el que es vol colar es colarà igual. No crec que... que es colarà més o no. Jo crec que serà igual. El que es vol colar es colarà.
Els viatgers parlen de no haver vist un augment de vianants des que l'abonament ha baixat, però sí que els sorprèn veure menys seguretat a les entrades per assegurar-se que tothom pagui el reduït preu de l'abonament.
I sobre aquesta qüestió que ens acaba d'explicar l'Àngel Lemus, en volem parlar amb el senyor Sergio Sánchez, que és portaveu del Sindicat de Vigilants de Seguretat ADN. Sergio, buenas tardes, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, pel que hem escoltat, la gent continua colant-se, entrant sense pagar tant al metro com a Rodalies, tot i aquesta rebaixa que hi ha dels abonaments i també de la gratuïtat en altres possibilitats, com per exemple el servei de Rodalies. Això us crida molt l'atenció, no?, que tot i aquesta gratuïtat la gent encara continua doncs, saltant-se les valles, les tanques de seguretat, no?
Parece que sea uso y costumbre el saltarse, el no validar los billetes, incluso cuando en algunas estaciones compañeros nuestros nos comentan que aún observan que hay gente que no tiene el billete para salir, para poder marcar y poder salir en algunas estaciones. Se nos estamos encontrando en esta situación.
Las advertencias que se hacen desde Megafonía, pues parece que sirven de bien poco, ¿no, Sergio?
Bueno, es que es como las mismas advertencias que te enojo que hay un carterista. Es que no sirven para nada. Hoy en día tenemos un porcentaje bastante elevado de pasajeros que son bastante incívicos y ya les da igual que lo oigan por megafonía, que incluso nos vean a vigilantes de seguridad en las estaciones.
¿Vosotros habéis notado que la gente, los pasajeros, se cuelan más ahora con todo esto que te he comentado antes, con abonos gratuitos, o la cifra está pues a la par con antes de que entrara en vigor esta medida?
Bueno, es más o menos a la par. Sí que es verdad que como ahora nosotros ya hemos tomado una medida de que, aunque no hayan el Departamento de Seguridad de Renfe, no haya actualizado los protocolos, los compañeros, y por la cantidad de falta de efectivos y vigilantes que hay en las estaciones, pues ya están haciendo la vista gorda. ¿Por qué? Porque hay un momento, ¿para qué se van a enfrentar algo administrativamente si ya han escuchado que el gobierno dice que es gratis? Entonces, aquí es una tarea que tienen que controlar más los interventores y tener que poner más agentes de interventores Renfe. Nosotros estamos para vigilante y custodia de las personas y los trabajadores de Renfe. Ahí entendemos que tendría que ser Renfe de tener que poner a estas personas para poder controlar esas situaciones.
Supongo que esta situación ya la habéis expuesto a los departamentos de seguridad de los transportes públicos. ¿Qué os han dicho?
Nada. Porque nosotros en seguridad privada nuestro pensamiento es prevenir. A mediados de agosto ya solicitemos, tal y como marca la ley de seguridad privada y la ley orgánica de libertad sindical, unas reuniones, ya que somos el sindicato profesional más representativo de seguridad privada aquí en Cataluña. Nos acogimos al artículo 35 y 36 de la ley de seguridad privada, donde solicitamos a los departamentos unos análisis de prevención, porque estamos viendo que ya con las mascarillas hubieron problemas. ¿Qué medidas van a tomar para que no hayan problemas con los viajeros?
Los abonos,
no nos han contestado. Nosotros, como ya sabíamos que no se iban a contestar, se lo comuniquemos al Departamento de Interior, ya que aquí en Cataluña son los que tienen que fiscalizar la ley de seguridad privada. Son los pasajeros por registro, tampoco nos han dicho nada. Aquí lo que nos damos cuenta es, en vez de tomar medidas, lo que están parece que la sensación que nos están dando es que cuando pase alguna desgracia, pues entonces a lo mejor las tomarán.
En este sentido, continuáis denunciando y advirtiendo de que estáis desprotegidos, ¿no?
Efectivamente. Y no solo es eso, es que hemos hablado con varias personas que cuando obliguen otra vez a pagar, que no sabemos cuándo, ¿qué pasará? Porque cuando tú acostumbres a unas personas a no pagar, pues después no querrán pagar. Y después es en rodalías de las afueras de Barcelona nos estamos encontrando que incluso hay personas que están utilizando estas vías de comunicación pues para comunicarse con otras estaciones o con otras poblaciones para poder hacer transportar según qué mercancías.
Caray, ¿qué estaciones? Supongo que tenéis un mapa de las estaciones más conflictivas, por no decir peligrosas, ¿o no?
Bueno, no, el mapa, al fin y al cabo, a ver, es el centro de Sants y todo eso, pero peligrosas ya no, porque como ya como hemos comentado, ya no nos hacemos bastante la vista gorda en este aspecto, porque al fin y al cabo entendemos que las sanciones administrativas tienen que ser de interventores, ya no entramos en ese conflicto. Entonces ya evitamos directamente nuestro conflicto ya como persona, porque ya miramos nuestra seguridad. El tema es que estamos esperando estas reuniones porque estos análisis los tiene que hacer el Departamento de Seguridad de Renfe.
Muy bien, pues Sergio Sánchez, portavoz del Sindicato de Vigilantes de Seguridad DN, gracias por estar con nosotros y alertarnos de que la situación a veces en el metro y también en cercanías pues está desbordando un poco, antes con las mascarillas y ahora también con esos abonos gratuitos que mucha gente no tiene pero que siguen colándose a pesar de que tendrían que lo fácil que es conseguir un abono para poder viajar y sin pagar. Sergio, gracias y muy buenas tardes.
Muy bien, gracias.
Molt bé, t'explico ara una operació conjunta de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra que ha permès desmantellar un grup criminal dedicat a cometre robatoris en empreses i domicilis amb una gran mobilitat territorial. Fins ara se'ls ha relacionat amb 15 robatoris en diferents punts de Barcelona, la seva àrea metropolitana i les províncies de Tarragona i Girona.
Els lladres actuaven d'inici en empreses, generalment situades en polígons industrials, en la tècnica del botró i accedien tant pel sostre com per la paret. Anul·laven l'alarma i robaven el material propi de les empreses i en algunes ocasions també la caixa forta. Després van passar als habitatges, on sempre actuaven en horari nocturn i prioritzaven les cases ubicades en urbanitzacions. Escalaven els murs del jardí i buscaven finestres o portes per forçar-les i entrar a l'interior del domicili. Un cop a dins, buscaven peces de roba o complements, dispositius electrònics o joies o diners amb bona sortida al mercat negre. Ignacio Campo és portaveu de Policia Nacional a Catalunya i ha parlat d'on cometrien aquests delictes i els delictes que els imputen.
En total, se les imputen hasta un total de 15 robos con fuerza, 9 en domicilios, 4 en empresas y 2 en establecimientos comerciales, en las siguientes localidades: Olesa de Montserrat, Sant Fruitós del Vallès, Esparreguera, Navàs, Calafell, Sant Andreu de Llavaneres, Masnou, Creixell i Palamós.
El dispositiu va ser el 31 d'agost, amb 3 entrades judicials, una a Sant Vicenç de Castellers i 2 a l'Hospitalet de Llobregat. Els agents van detenir a 3 persones, que van quedar en llibertat amb càrrecs, però no descarten més deteccions.
I Valls, a les comarques de Tarragona, pateix des de fa mesos un increment de la delinqüència que sembla que encara no ha tocat sostre. El recompte de delictes costa de seguir, des de baralles, passant per robatoris amb violència, fins cotxes de veïns i de la policia local completament cremats. Els agents de la policia local de Valls, juntament amb un reforç dels Mossos d'Esquadra, intenten redreçar una situació que sembla, Sergi Tor, fora completament de control, oi?
Una altra nit amoguda a Valls, a Carles. Desenes de cotxes aparcats a la zona de Sant Josep Obrer i els barris de la Candela i el Valde els han trencat els vidres per cometre robatoris en el seu interior. El presumpte autor dels fets d'aquesta nit ha estat detingut. És un lladre multireincident, veí de Valls, que el juliol ja va ser detingut per cometre 2 robatoris en 2 habitatges amb gent dins i va quedar en llibertat amb càrrec, segons informa El Veient. A la capital, en Delalt Camp, la indignació veïnal s'ha desbordat després d'un estiu complicat on els delictes s'han multiplicat. Les dades oficials assusten. 1.053 fets delictius des de l'1 de gener fins al 31 de juliol, és a dir, 5 delictes diaris en una ciutat de 25.000 habitants. L'augment és de 400 delictes en aquest període. Maria Teresa, veïna d'Hostal Nou, explica a COPE Catalunya i Andorra que mai havia viscut una inseguretat com l'actual i reconeix molta preocupació.
Sí, sí, molt preocupats estem. Que entren a les cases i, de mira, se fiquen allí, se'n fan amos, i, bueno, i tot el que troben, eh? I robatoris també n'hi ha hagut, i tant. I baralles entre ells, aquí, a la nit, escàndols.
La veïna consultada per COPE reclama més seguretat a presència policial als carrers i recuperar la tranquil·litat.
De moment tenim més vigilància aquí al barri, de moment. A veure si això continua així, sembla que vagi millorant, no sé, però no les tenim totes, no? Més seguretat sempre, mai és poca.
La taxa de resolucions de delictes es situa en un 33%, que és una xifra estàndard respecte a altres capitals de comarca. A principis de setembre, 3 homes van quedar detinguts per cremar un cotxe de la policia local de Valls. Tots ells multireincidents. Únicament un dels detinguts ha ingressat a la presó provisional per ordre judicial.
A Barcelona, una dona de 68 anys ha perdut la vida aquest dilluns atropellada per una furgoneta a Nou Barris. Segons l'Ajuntament, l'accident s'ha produït a les 7:30 de la tarda al passeig d'Urrutia, a l'altura del número 89 al barri de Campaguera. El consistori també ha revelat que la Guàrdia Urbana va detenir el conductor de la furgoneta per homicidi imprudent en comprovar que conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. Amb aquestes són ja 19 les víctimes mortals en accidents de trànsit a Barcelona des que va començar l'any 2022. És una xifra superior a la de tot 2021, quan van morir 12 persones. I un jutjat d'instrucció, el de Mataró, investiga un presumpte cas de abusos sexuals d'un històric membre del club hoquei Mataró a un jove de 12 anys ara fa uns 10 anys. Així ho han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. El cos va rebre la denúncia el dia 28 de juliol i l'home va ser citat a declarar. Finalment, el cos va tancar i traslladar l'atestat al jutjat el dia 6 d'agost. L'home hauria abusat del llavors nen en diverses ocasions i durant un termini mínim de 2 anys, fet que, segons recull un mitjà local, concretament Televisió de Mataró, fa sospitar, diu aquest mitjà, que hi podria haver altres casos perpetrats per la mateixa persona sense que per ara s'hagin fet públics aquests possibles nous casos. Fem ara una pausa per publicitat, bones recomanacions i després encara tenim més notícies d'aquest dimarts a Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este martes vive una tarde de deporte en COPE. Desde las 5 vibramos con los cuartos del Eurobásquet. España-Finlandia.
¡Nos vemos en cuarto de final!
Y además es tiempo de Champions.
Y ahí están ya los protagonistas.
Desde las 8:30, Bayer Leverkusen Atlético de Madrid.
Acaba esto en gol de Hermoso.
Bayer de Múnich, Fútbol Club Barcelona. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els comerços del centre de Barcelona, que han obert cada diumenge des que al maig va entrar en vigor l'ampliació d'horaris, asseguren que la campanya ha estat molt positiva, ja que l'obertura dels festius ha suposat entre un 4 i un 6% de la facturació de tota la setmana. A la iniciativa pactada entre patronals del comerç, ajuntament i sindicats, s'hi han unit principalment els centres comercials i les franquícies del centre de la capital catalana. El sector comercial espera que el pacte es mantingui durant els 4 anys signats, tot i les reticències d'alguns sindicats. Yolanda Canales.
I és que, sens dubte, la valoració que fan és molt positiva, tot i que el decret es va firmar només una setmana abans que es pogués obrir. Va ser molt ràpid i, al principi, les primeres setmanes, va costar que arrenqués, però posteriorment es van produir moltes contractacions. És el que ha explicat a COPE la directora general de Barcelona Oberta, Núria Paricio, qui considera que ha estat un èxit i en un any a més on s'ha recuperat gairebé tot el turisme d'abans de la pandèmia. Una oportunitat, afegit, que no es podia deixar perdre. També ha defensat que, de forma majoritària, els comerços han complert amb el pacte, que incluïa una sèrie de condicions, com el fet que de treballar en festiu fos voluntari, que es paguessin dietes o que es compensés amb un altre festiu. Ha deixat clar que faran tot el que faci falta perquè el pacte continuï, que es revisi el que sigui necessari, però Paricio diu que s'ha de mantenir, perquè en cas contrari tothom sortiria perdent.
Si hemos de ponernos al lado de los sindicatos, y así lo hemos dicho, para ir a hablar con las grandes cadenas para que cumplan el pacto, lo haremos. O sea, nosotros lo que queremos es que se continúe, porque si se cierra, porque no hay acuerdo, perdemos todos. O sea, perdemos ¿no? todo el sector económico, pero pierde también todos aquellos trabajadores que son contratos nuevos y que, por tanto, no se volverían a hacer.
El pacte, en principi, tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2025.
I ara volem conèixer l'altra cara de la moneda sobre l'obertura de comerços els caps de setmana d'estiu a la ciutat de Barcelona. Volem parlar amb el senyor Òscar López, que és el secretari general de la Federació de Serveis de la UGT. Senyor López, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, vosotros habéis denunciado en los últimos días que ese pacto que firmasteis para la obertura de los comercios en verano, los fines de semana, los domingos sobre todo, un pacto que se firmó con patronales y con el Ayuntamiento de Barcelona, no se ha cumplido. ¿Qué ha fallado, Óscar?
Bueno, ha fallado todo el acuerdo, no se ha cumplido prácticamente nada. Principalmente que era un acuerdo que era voluntario. El trabajador decía así. Y decidía ir a trabajar en domingo o festivo. No se ha cumplido el sábado, que era el día que daban por el domingo trabajado, ni la dieta comida, y no se ha contratado. Por lo tanto, se ha incumplido todo del acuerdo social laboral.
Mm-hmm. En este sentido, vosotros ya habéis anunciado o que tenéis previsto desmarcaros de este pacto que se firmó con un plazo de 4 años. ¿Este desmarque ya es efectivo o os lo estáis pensando aún desde UGT?
No, es efectivo. Hemos ido primero a la inspección de trabajo. Es cierto que el acuerdo es por 4 años, pero también es cierto que se está vulnerando y no se está cumpliendo nada del acuerdo, y por lo tanto nosotros entendemos que el primer paso de la inspección de trabajo, y esta semana con los servicios jurídicos de la organización presentaremos una demanda en los juzgados.
Esta mañana la patronal nos comentaba que sí que ha habido algunos incumplimientos por parte de algunos establecimientos, pero que han sido mínimos, que la mayor parte de los locales pues han respetado ese acuerdo firmado. Óscar, ¿qué tenéis que decir a esto?
Pues que con todo el cariño del mundo, que mienten. No se ha cumplido prácticamente la mayoría de las empresas. No se ha cumplido en el grupo Inditex, no se ha cumplido en Uniqlo, no se ha cumplido en Adidas, Foot Locker, Party Fiesta. Y sí, estoy dando nombres porque hay incumplimiento, porque los comités donde hay delegados de la UGT han dialogado con la empresa y no ha habido manera de que cumplan el acuerdo. Por lo tanto, la patronal no está diciendo la verdad.
El pacto, me imagino que contemplaba también crear puestos de trabajo para estos días extras de trabajo. ¿Esto se ha cumplido? Los patronales dicen que sí, que se han aumentado las contrataciones. ¿Qué decís vosotros?
Nosotros no tenemos datos para decir que sea verdad o no, pero lo que sí que te puedo decir es que todos los años por en verano se contrata. Uh-huh. Todos los años se contrata, salvo los años de la pandemia, que no se ha contratado, todos los años se contrata. Difícilmente se ha contratado más si se le ha obligado ya a las plantillas que ya hay. Las plantillas fijas han tenido que ir obligatoriamente a trabajar el domingo. Por lo tanto, difícilmente han contratado. Por lo tanto, yo al menos tengo mis dudas. No tengo datos, pero tengo mis dudas.
Creo que para esta semana había prevista una reunión de todas las partes, ayuntamiento, patronales, vosotros, los sindicatos, para hacer un balance de cómo había ido este primer año del acuerdo. La reunión que estaba prevista para el miércoles creo que se ha aplazado. ¿Hay prevista esta reunión otro día? ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, teníamos una reunión, como bien dices tú, para mirar cómo había ido, pero nosotros ya habíamos comunicado tanto al ayuntamiento como a las patronales que no se estaba cumpliendo el acuerdo. Esa reunión se suspendió a una hora antes.
Sí.
No hay nueva fecha y, por lo tanto, creo que es una dejadez del ayuntamiento que está mirando para otro lado, mientras las empresas están incumpliendo el acuerdo que también firmó el ayuntamiento.
Esta decisión de desmarcaros de este pacto, ¿tiene marcha atrás? ¿Es definitiva? ¿Y posibilidad de que la UGT vuelva a entrar o no?
Yo creo que si fuéramos todos honestos deberíamos de tirar atrás este acuerdo sociolaboral, sentarnos y mirar de crear uno, pero con responsabilidades, con cumplimiento y con la intención de no precarizar más un sector precario, que lo que hemos hecho es precarizarlo más, obligando a la gente a trabajar en domingo sin cobrar.
¿Esta apertura de locales comerciales en domingo ha beneficiado a todo el comercio en general o solo a las grandes superficies, Óscar?
Yo personalmente creo que a todo el que ha abierto ha ganado dinero, ha incrementado sus cuentas y sus balances. Todo el mundo que ha abierto, que ha sido la inmensa mayoría que podía. Al único que no ha incrementado ha sido el trabajador, que le han obligado a trabajar el domingo sin pagar.
Muy bien, Óscar López, secretario general de la Federación de Serveis de la UGT, gràcies per estar aquí migdia amb nosaltres. Esperem que es pugui reconduir tot plegat i que hi hagi una bona sortida i una bona solució tant per les empreses del comerç com també pels treballadors. Óscar, gràcies i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
I abans d'acabar, diré que el Departament de Salut ha començat a vacunar aquest matí de la verola del mico a la Fira de Barcelona amb un pavelló especial amb capacitat per administrar 3.000 dosis per setmana. El Departament diu que l'obertura del punt ha tingut una acollida excepcional amb més de 2.400 persones citades. Acabem així a migdia. COPE Catalunya i Andorra segueix la informació. Pilar García Muñiz i Àngel Correas ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Bona tarda.